amb qui ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botat damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts. Encetem aquesta segona hora de programa. Continuem amb Víctor Hernández als comandaments tècnics i parlam un dia més de molta calor, de vist per incendis. Hem fet referència a la primera hora de programa a l'incendi a Almeria, que malauradament s'ha cobrat 12 morts, i com aquí també tenim un alt risc d'incendi. La calor continuarà sent la protagonista a les Balears, però avui s'espera cel pràcticament destapat a totes les illes, vent fluix i variable, i sobretot un nou ascens d'aquestes temperatures tan altes. Joana, bon dia de nou.
Sí, Marta, bon dia. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia manté els avisos per calor extrema. Alerta taronja, ja ho podeu veure en pantalla, a Mallorca, i alerta groga a Menorca, Eivissa i Formentera, amb molts punts de l'arxipèlag que es poden tornar a fregar, o més ben dit, superar els 40 graus durant les hores centrals del dia. Xisco.
I allò més preocupant és que els models meteorològics apunten que aquesta situació no serà puntual. Les temperatures a 1.500 metres d'altura, la referència que fan servir els meteoròlegs per mesurar les masses d'aire, es mantenen entre 4 i 10 graus per sobre de la mitjana habitual per aquesta època de l'any.
I segons el model nord-americà GFS, el punt àlgid de l'onada ha estat entre dimarts i dijous, és a dir, ahir, amb anomalies de fins a 12 graus per damunt de la mitjana climàtica. És a dir, temperatures molt excepcionals fins i tot per a un mes de juliol. Però avui no penseu que la cosa afluixa. Tornarem, no fregar, sinó tocar a les totes aquests 40 graus. Com dèiem?
Els experts assenyalen que si es compleixen aquests pronòstics, aquest juliol podria acabar sent el més càlid registrat mai al nostre arxipèlag. Alguns models comencen a veure una certa normalització cap al 20 de juliol, però encara amb molta prudència.
Esperem que enguany Santa Margalida no l'acabi d'encendre i entengui abastament amb la calor que ja tenim. Ja sabeu aquella dita, no?, que Santa Margalida l'encén, Sant Bernat l'apaga. Jo crec que
ja no
de moment ja està ben encès, però mentrestant Protecció Civil demana...
Que arribi Sant Bernat.
Que arribem.
Sant Bernat, vine.
Exacte, per favor. Mentrestant, Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar exposar-nos massa hores al sol, perquè les hores centrals sobretot són de màxima insolació, hidratar-se sovint i tenir especial cura amb els infants, gent gran i persones vulnerables.
I també molta atenció al risc d'incendi forestal, que aquest dia és molt elevat per la combinació de temperatures extremes, sequedat i vent fluix. Per tant, resumint, cel serè, vent fluix, temperatures encara més altes i una onada de calor que, segons totes les previsions contrastades de l'AEMET i dels principals models europeus i americans, continuarà afectant de ple les Balears durant els propers dies. Només poden dir... molta paciència.
Molta d'aigua.
També.
I molt de seny, sens dubte, davant d'aquesta calor
ara
extrema.
Ara sembla que fem una de les promos d'aquestes de
dia.
En les nostres enumeracions.
Després parlarem detalladament amb Albert Darder de quin serà el pronòstic de cara a aquest cap de setmana. També anirem actualitzant tot el que està passant a Almeria amb aquest incendi que s'ha cobrat la vida de 12 persones ja. Malauradament eren persones que van intentar fugir de casa seva per una ruta alternativa a la que havien donat les autoritats. Però ara, si vos sembla, obrim les finestres a l'exterior, obrim aquestes càmeres, aquestes beauties que mos permeten comentar el temps en directe, allò que ens encanta fer en aquestes hores cada matí. La primera, a Capdepera, a Mallorca, una estampa tranquil·la d'un dia amb una mica de boira al manco en aquest indret en concret, perquè no poden gaudir d'un cel que se digui molt blau.
Encara no, el cel encara no està molt blau, sembla que no ha sortit massa el sol. Bé, el sol ha sortit, però que sembla que ara mateix no tenim massa sol en aquesta hora del matí, són les 10 i 9 minuts. Això sí, la calor ja se pot percebre, no?, simplement per veure la mà amb aquesta mica de boira al fons, senyal de que hi ha calitja.
És que quan hi ha boira en l'estiu, tremola.
tremola.
No debades anunciar aquestes temperatures tan altes aquests propers dies.
Però, perdó.
No anava a dir, però si vos voleu refrescar, fem un cafico.
Avui toca cafico. Avui toca cafico. Mira, no hem fet cafico tots els dies perquè és que ens encanta i ja ens diuen que mos estàvem passant una mica amb la càmera subaquàtica, però és que estem tan enganxats a la càmera subaquàtica d'IB3 que és que es veurà que és posar-la i produeix aquest efecte relaxant a l'hora de veure aquests peixets que avui estan tranquils.
Mira que vaig insistir un parell de vegades en aquest Jaume i va dir, no, fins divendres no toca càmera aquàtica, perquè n'abusau, diu la nostra companya de realització. Com podem veure, nosaltres esperàvem que els peixos crec que s'han deshabituat.
N'hi ha de petitons.
No, però s'han deshabituat.
Però mos havia fugit de les mans, lo de la càmera subaquàtica.
Sí, perquè va haver una setmana que la van posar cada dia.
Sí, perquè mos agrada molt fer caficos.
Mos havien tornat una mica subaquàtic lovers. I, clar, des de realització mos varen dir piano, piano.
Per favor.
Clar, però els peixos s'han deshabituat.
Ara ja, és que avui no n'hi ha,
ara
clar.
Ara ja, de que anar els peixos 4 o 5 dies a la cita de les 10 i 7 amb vivetres, televisió i ràdio,
mira,
i com
mira,
que no
els hi
hem fet ni cas...
Ara en passa
ara sí,
un.
Allà, ara
en
passa
sí,
un, ara sí.
Veus?
Que se mos torna a fugir de les mans, companys, això. És vera, eh? Però sí, tal vegada s'havien acostumat a nosaltres i per això avui, al manco de Vall de Saigo, la cosa està més tranquil·la. Que pugueu aprofitar per banyar-vos, per anar a les platges a pegar un cafico, perquè s'espera un cap de setmana molt calorós. No heu de davallar la precaució, sobretot, com deien a Joana, gent major, nins, hidratar-se, molt important, perquè les temperatures són altes. Anem a pegar, no un cafico, però sí a refrescar-nos amb el tema que vos proposem tot d'una. Tornem al centre de dia de Caladó, que avui celebra el seu primer aniversari amb una jornada molt especial.
Sí, Marta, durant tot el dematí estem coneixent de prop la feina que s'hi fa cada dia, compartint estones amb aquests usuaris, que s'ho passen bomba, ja ho hem vist abans amb imatges, també amb els seus familiars i amb l'equip de professionals que els acompanya cada dia.
I allà segueix la nostra companya, Maria Antònia Esquines, que ens continuarà mostrant com es viu aquesta celebració i tot el que ha suposat aquest primer any per al centre i també per al municipi. I crec, Maria Antònia Esquines, que estàs molt ben acompanyada. Explica'ns, amb qui estàs?
Companys, no podeu fer una idea de la ben acompanyada que estic. Estic en Natxisca, una de les auxiliars treballadores del centre, Naina i Maria Lluïsa, usuàries del centre de Caladó, com heu dit. Ja són aquí tots d'ells, ja han pegat una mossegada, han agafat forces, perquè ara d'aquí una estoneta aniran a la seva sessió de gimnàsia. Ja el vos adelantarem a la segona connexió com van, però primer de tot jo els hi volia demanar. Maria Lluïsa, Aina, esteu preparades ara que heu berenat per fer un pot de gimnasi?
Sí, però m'estic més no fent-ne. Alhora...
Te fan fer molt d'exercici, vostè?
Me'n fan fer aquí.
Clar, i se cansen i després no tenen forces ja per seguir.
Alhora.
Però alhora que els han donat molt bon berenar. Cafè, magdalenes,
sí. Entrepans... Maria Antònia, perdona que t'interrompi.
Perdona que pas més gust. Ai, perdona.
Digue, Xisco.
No, li podries demanar a aquesta usuària exactament què els hi fan fer en aquestes classes d'educació física. Ho dic perquè, com que jo també som una mica esportista d'elit, m'agradaria saber si compartim exercicis.
Ja, crec que no en devem compartir. Perquè moltes, el més que fem és alçar un peu i tornar-lo a posar.
Xisco, què trobes?
Ai, no,
tenies capacitat d'aixecar un peu i tornar-lo a posar a puesto?
Maria Antònia, ets la gimnàstica que m'agrada, estimada. Per tant,
ja està,
demanen els centres i accepten nous alumnes, encara que només sigui per aquestes classes.
Idò, i mira, parlarem amb la Xisca, auxiliar. En Xisco me demana si acceptau nous integrants en el centre.
En el centre, bueno, mem, sempre podem fer una excepció.
Estan tots convidats, sí, haurem de venir a fer una sessió. Com estàu vivint aquest primer any de centre de dia, a part dels usuaris, vosaltres com a treballadors?
Molt bé, ara... la veritat és que molt bé. És una experiència diferent i està molt... És com una segona casa. Per nosaltres, o per jo, i això per jo personalment, és com una segona casa.
Clar, imagino que després aquí ja se fan com a amistats...
Sí.
Disfruten
sí,
de venir.
Exacte.
És que, companys, supos que esteu veient per les imatges que han arribat tots plegats en furgoneta, que els van a cercar a casa i baixaven com a companys ajudant-se un en sos altres. Què significa per vosaltres, Aina, Maria Lluïsa, tenir tot aquest acompanyament dia a dia, fent activitats? Vos passes temps aviat?
Jo, sí. Per jo és una ajuda molt grossa, perquè estava tota sola i així almenys estic amb altres companyeres.
Considereu que ja sou amigues?
Ben amigues.
Ara fa una estona, companys, no ho heu pogut veure, però estem donant la maneta a una a l'altra, com que no estigueu nerviosos, ja. Perquè és una conversa amb amics, ja que sí?
És bona, sí.
Ha estat una cosa molt, molt bonica, que menys si després poden recuperar imatges perquè ho vegeu. Jo vos volia demanar, a veure, què teniu pensat per aquest dia tan especial del primer aniversari? Si és que conta'ns.
Bueno, la primera és el gimnasi, no pot faltar.
Ai, no te lliuraràs.
No, perquè no mos podem aturar. No mos podem aturar. Bé, Naina és usuària dels dijous. Els dijous anem a la piscina.
Sí.
I la gimnàstica la feim a la piscina.
Molt bé. Que...
I mos ho ha passat molt bé. Oh, molt crec. Bé.
Li agrada més la de l'aigua que la de fora l'aigua.
Sí. Que m'han de comptar de totes maneres dins l'aigua. Però ja... Tenim por.
No, no hi ha por. Vos t'ho deu fer superbé, estic segur. Si té coratge d'anar-hi.
Faig tot el que me diuen.
Clar que
però
sí.
Però amb la professora de vora...
Sí, qualque vegada és un poc valent i li he de dir, no siguis tan valenta.
No, ho crec. I avui, després de la gimnàsia, ara ja han berenat, què més teniu pensat per
I
aquesta
avui,
celebració?
Pues, hem pensat un bingo, però avui és un poc especial, perquè farem un bingo musical.
Bueno, què vol dir? Que cantareu?
No ho sé.
Clar, un poquet.
Ai, sí, he de cantar, diguem una cançó fa.
Per favor, jo vull conèixer tots els detalls de lo que és un bingo musical, perquè me sembla una activitat perfecta perquè va ser setmana. Me podeu explicar en què consisteix això de bingo musical?
Ara ho veurà.
Bueno, ells tindran uns cartons, igual que si fossin un bingo normal, i l'únic que tindran és noms de cançons, i nosaltres els hi posarem, i ells han d'anar tatxant, és a dir, han d'endevinar primer la cançó, i després han d'anar tatxant ben igual que si fos un bingo de números.
Cançons de tots els estils, de totes les èpoques, modernes, més antigues, com quines són les que triareu?
Bueno, els hem adaptat un poquet... Un poquet en la seva època.
Sí?
Sí, perquè, hombre, jo ja me'n poso en segon quines d'ara i tampoc no les sé.
No en sé cap. És que no són gent de la música.
Aina, segur que t'anirà superbé. Maria Lluís està preparadíssima per aquest bingo.
Hey.
No hi ha nervis?
No.
Cantarà vostè si li fan cantar? No, no, no hi ha vergonya?
No ho sé, perquè me passa d'aigua.
Ah... No, però és que ho veus, són superalegres aquí, company, jo estic al·lucinant. T'hauré de venir més dies a passar estona amb ells.
Estic veient, a més, algunes imatges de totes les activitats que fan, que són moltíssimes en aquest centre de dia que, com explicaven, celebra ja un any. M'agradaria també saber quina és l'activitat preferida, perquè hem parlat de la gimnàstica, que aquesta he vist que no tenia tant d'adeptes.
És que en calor, no, tu diràs totalment, quines ganes ha de fer totalment. Anar a fer gimnàstica.
La meva, la preferida,
sí,
després de dinar... dormir un poc en aquesta
puta.
Et de ser meves.
Importantíssim.
Et de ser meves. Fes-se fotosíntesi com si fóssim una planta.
És bona.
És que és la vitamina del sol, és boníssima. I de Maria Lluís, quina és l'activitat preferida quan ve vostè en el centre de dia?
Ja, jo que en la tablet.
Ah, i som molt, molt... En la tablet?
Sí.
Bueno, i aquí hi ha una modernitat que ni joc nostre. I a què juga? A què li agrada jugar?
A un lloc.
Jocs.
I passa molta estona allà.
Tot l'hora baixa.
Claro que sí. Fins a quina hora estan? Quin horari teniu?
Bueno, nosaltres solen arribar d'haver les 9, bé, ja ho heu vist. 9,
sí,
9, 9
i quart,
més o menys aproximadament. Llavors, bé, lo normal, tenim uns horaris per berenar, per dinar, i després de dinar sempre descansen una estoneta.
Clar.
És que volen, eh? És que no.
Solen dormir, són bons lots.
Bueno, n'hi ha que sí, n'hi ha que no. És de tot.
Naina confirma que dorm. Naina, aprofita tots els moments de descans. En el sol o de baix aire condicionat?
No, de baix aire condicionat, les cortines baixades.
Sí, tanquedat, que no el sol no molesti. Aina.
Però mos ho passen molt bé.
I jo vull saber una cosa, com en el menú aquí? N'estau conformes?
Ai, no en vull parlar.
Ai.
Per què?
Moltes verdures.
Que no m'agrada.
Sí. Ai, Déu meu, que estem aprofitant ara un missatge. Ara que no mos escolta ningú, per fer unes queixes al menú.
Em poren per tot.
Per tot. Hasta varen fer cigrons trempats i vi musclos.
Oh, no hi da.
Però els musclos donen molta força, Maria Antònia. Digue-li que els musclos van bé.
Són tot ferro.
No.
Maria Lluïsa, quin és el vostre menjar preferit que vos fan aquí a veure?
Ja. Un poc de dat sec.
Arrot sec.
Em faran avui.
Ah, sí? Ja m'agrada.
Avui menú especial, idò.
Sí, és que hi ha menú especial avui al centre.
Avui sí, avui menjarem una paelleta.
Bueno,
avui
no vos podreu queixar.
Hombre, avui hem de celebrar.
I em ho comentàveu abans que vendran els familiars, no? És vera també per poder gaudir i acompanyar en els usuaris.
Sí, clar que sí, avui és festa.
Que fareu un poc amb ells, és dinar? Conta'ns un
poc. Dinar i després mirarem a veure si fem qualque activitat també així un poc de karaoke o qualque cosa d'aquestes. Hombre, a la festa l'han d'animar de qualque manera.
Quina importància tenen els familiars en el dia a dia dels usuaris?
Hombre, és molt important. És molt important que s'impliquin i que participin el màxim possible. És difícil, és complicat, perquè per feines i això a vegades és normal, però bueno, és important. I ells se'ls nota. Si participen i estan aquí nosaltres, també se'ls nota una altra manera, una altra actitud.
Ja ho heu sentit, companys, una jornada plena de rialles, bon menjar, no per tothom, però de tot.
No, per a llorar.
I ara jo m'aniré amb Naina i na Maria Lluïsa i tots els altres companys a fer un pot de gimnàs, que trobau.
Ai, jo...
Les has de convèncer, que veig aquests ànims...
Jo avui me pensava en una sortida. Em pensava, no ho faríem. Bé, però...
No te lliures, no te lliures avui.
Ens ha agradat moltíssim, conèixer-vos.
Avui ho has de fer superbé, perquè avui has de demostrar que ho pots fer.
Ara farem un vídeo per al nostre departament de xarxes. I apostar d'estar a tope. Cameta per cameta.
Maria Antònia, a qui vols esperar?
Que això havia estat 30 anys més... Més jove, per estar tan...
Mai és tard. I estàu tots superjoves aquí, ho veus? La meva companyera diu que mai és tard.
Mai és tard, i tant que no, i tant que no. I doncs, si vos sembla, qui vos esperam, aneu preparant aquesta classe de gimnàsia, que mos interessa moltíssim, i es bingo de sora baixa, es bingo musical, i si vos sembla, mentre aneu escalfant motors, nosaltres continuem en ruta a través d'aquest programa i tornem a connectar, i així mos contau les darreres novetats. Ha estat un plaer conèixer-vos de prop. Seguim després.
Un plaer.
Adéu, gràcies.
I és molt important, sobretot en els centres de dia, com és aquest cas el de Caladó, que ja compleix un any, sentir-se acompanyats, no? Parlaven de la importància dels familiars, de la importància de sentir-se plegats, de socialitzar,
que sobretot en aquestes etapes de la vida. Escoltes les entrevistes que ha fet la Maria Antònia i fan ganes de dues coses, de mudar-se a Caladó i de jubilar-se, no?
Vos imagineu
per poder ser usuaris d'aquest centre?
A certa edat, compartir espai, rialles, gresca, festa, activitats, algunes que no mos agradaria tant com
totalment, Joana, perquè... He escoltat una de les usuàries, a Maria Lluïsa, crec que és que ha dit abans, jo si no, que meva, me sentia molt tota sola. No? I aquí no. I només per això, convidar la gent que surti...
Ja n'hem parlat moltes vegades, no? Que estar tot sol sense desitjar estar tot sol...
És molt dur.
Perquè a vegades és molt dur. Per una decisió i ja està. Però la gent que vol estar acompanyada, que no té ningú, poder estar en aquests centres de dia, fer activitats, sentir-te acompanyat, dinar bé, fer quatre rialles, fer una becada, perquè no, també està molt bé, és molt important. I és una manera d'envair de manera saludable. Que és...
No, i que tampoc cal estar acompanyat 24/7. Lo bo que tenen els centres de dia és que, si quan passa molt d'usuaris, per circumstàncies de sa vida, vius tot sol, passes una sèrie d'hores en aquest centre de dia, socialitzes...
I els dies se te passa molt millor.
I te'n vas a dormir tot sol, que dormir tot sol està molt
també
bé.
També està molt bé.
I perquè tenir aquest moment a casa teva de preparar-te un cafetet al llet, relaxar-te, mirar la pel·lícula que vols, posar l'aire condicionat en els graus que t'agraden, que se me complica molt aquesta feina aquí amb les meves companyes.
Cada dia
un pot de solitud no està malament. Solitud desitjada,
però
sempre.
Però jo crec que... Jo no vos heu vist una mica reflectits? Perquè, clar, seríem igual. No mos agradaria fer gimnasi.
Bé, xera per tu, perquè jo...
A tu tampoc t'agrada fer-ne massa.
Jo vull ser la Nadia Comaneci, Vivetra Ràdio, les coses com són. Però és cert que passar certa edat... acompanyat, molt millor que passar-ho tot sol, i més un centre, com és de Caladó, que fan, ja t'ho dic, fan ganes de mudar-s'hi i de jubilar-se.
Per aquestes raons que explicaven els meus companys, ens ha semblat, no?, que era perfecte celebrar aquest aniversari plegats d'aquest centre dia de Caladó, que compleix un any, i fer-ho en la bona companyia dels usuaris i dels professionals. Partim amb altres qüestions que comentàvem els nostres oients i espectadors. Continuem en ruta per parlar-vos de preus. Mireu, Petra encapçala el rànquing dels municipis més econòmics de les Balears per comprar un habitatge amb un preu mitjà de 2.502 euros per metre quadrat, segons un darrer estudi d'Idealista.
Hem de dir que tampoc és cap ganga.
No.
Segons ha informat el portal immobiliari, en un comunicat, el preu mitjà del metre quadrat en aquest municipi és un 53% més econòmic que a la resta de les Balears, on el preu de l'immoble està en, atenció, 5.337 euros al metre quadrat.
Així tot, Petra no figura entre els 25 municipis més econòmics d'Espanya per adquirir un habitatge, i aquest és el municipi de... Fuenteovejuna, a Còrdova. Recorda'm, visca Lope de Vega. El que compta amb el metre quadrat més econòmic, que són 369 euros. Supos que com
partiries
que quan...
Partiries a Fuenteovejuna.
Jo crec que també el millor està tan barat, perquè com que si vas en aquest poble tot el dia has d'estar fent la revolució, i deu dies que dius, jo vull un municipi una mica més tranquil.
Mica més,
imagina't, s'espanya un fanal. No, no, no l'adoben. Todos a una. I ja, tots veïnats, porta per porta. La farola, la farola. I clar, a partir de certa edat, tu el que vols és una mica de tranquil·litat, sí o no?
Però és un esperit així com de revolució, de grup.
Igual, això és una crida a Fuenteovejuna. Ara també. Fes poble, no? No, no, aquestes coses generen un efecte crida total, eh? I ara que saben que és un dels municipis més econòmic,
exactament.
Igual, qui sap si ara mateix és impossible trobar un
ara,
pis a Fuenteovejuna.
Ara no ve molt falta fer gentrificació cap a Fuenteovejuna.
No, 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 en cap cas. Eh? Només volíem comentar-ho perquè mos ha agradat el titular. Però això pel que fa a la compra. També tenim informació sobre el municipi, en aquest cas més econòmic, però per llogar. No sé si se vos passa per el cap algun, si teniu idees, eh? I aquí parla de les Balears, algun municipi econòmic per llogar? De Mallorca, perdoneu-me. Aquí se referia només a l'illa
sí,
de Mallorca.
Sí, jo diria també pel centre, Petra, Ariany, no sé.
Mancor.
No.
No, Mancor, precisament.
La Inca, capital de Riga. Inca. Jo també tenia dubtes, però no, sembla que és Inca.
No, jo deia municipis petits, que potser és més fàcil llogar. Mm.
Idò, per llogar, el lloguer d'un habitatge a Inca durant el segon trimestre de 2026 s'ha situat en 12,4 euros metro quadrat i, de moment, és la xifra que tenim com a municipi més econòmic de les illes per llogar una casa. Es troba un 38,7% per davall de la mitjana de les Balears, on el lloguer costa una mitjana de 20,2 euros. Saludam José Miguel Artieda per valorar aquestes xifres. No sé, José Miguel, si coincideixen amb la realitat immobiliària Inca i Petra, tant per comprar com per llogar.
Hola, bon dia a tothom. Bé, ja sabem que les mitges ensenyen molt, però amaguen molt més, no? En aquest cas, sí que el que marca el portal, pues, les xifres no serien exactament aquestes, perquè està parlant xifres d'oferta, després el que se tanca o el que s'acorda és un altre, però bueno, sí que va per aquí, no? És a dir, en quant a preu de venda, pues, hem de tenir en compte que el valor d'un immoble o marca, diguem, certs paràmetres, no? Com és, per exemple, ara m'esclareix dos temes, no? Sol cercar els municipis on hi ha més de 25.000 habitants, no? Quan més habitants hi ha un municipi, més que sol ser es preu, perquè hi ha millors comunicacions, perquè hi ha una activitat econòmica, perquè hi ha serveis com hospitals, col·legis, etc. No? Després hi ha zones que tenen un atractiu natural, un entorn, com pot ser la tramuntana, la costa, evidentment tot això fa pujar el preu. Després hi ha zones que tenen una concentració d'una tipologia de vivendes, pot ser que sigui unifamiliars, com pot ser la Bona Nova, o vivendes de luxe, Son Vida, o edificacions antigues. No? En aquest cas, si miram per el Pla de Mallorca, Petra, i el que heu comentat, no? Sant Llorenç, podria ser, Sant Joan, pues té una tipologia de vivendes, són cases antigues, uh-huh. I això és el que no mostra la mitja, no? La mitja no li posa cara i ulls a les dades, no? És a dir, quan miram cases de solen ser cases grosses, que es preu, quan més superfície es preu, sol ser més baix i damunt, si l'estat d'aquest immoble no és per entrar a viure, s'ha de fer una reforma, doncs pues baixa, no? I aquí Petra, per exemple, és un municipi que pot tenir i té més concentració d'aquest tipus d'habitatges.
I, José Miguel, ara que parlàvem de Petra com a municipi on és més barat comprar i Inca com a municipi on és més barat llogar, això també no podria provocar un efecte crida?
Com a Fuenteovejuna?
Exactament, i d'aquí un any tornem a donar les xifres i tot haurà canviat perquè la gent haurà dit ai, a Petra és barat, anem a mirar de comprar-nos una casa. També, llei d'oferta i demanda, si molta de gent s'interessa per comprar una casa o un municipi, evidentment els preus acaben per pujar.
Sí, sobretot en aquests moments que hi ha tanta, diguem, interès, activitat, necessitat i tot el que saben, no?, per aquí una vivenda, si qualcú diu com, per aquí, pues, la gent pues, tira per aquí, no?, per la necessitat que hi ha. És vera que després, quan ho analitzes, comprar o llogar, pues, per exemple, què passa a Inca? A Inca el que ens trobam són pisos també antics, pisos grossos, que, evidentment, un pis de 140 metres per llogar, pues, es preu mitjà-baixa. Val? Perquè són pisos més grossos i que han de fer normalment una reforma. A Palma, per exemple, podien trobar que tothom ha fet una reformeta per poder llogar i per poder llogar en es preu que sabem que se maneja per Palma, no? Per posar un exemple.
Volíem fer la comparativa d'aquestes xifres amb tu, però també aprofitam com a darrera qüestió, ja que tenim l'oportunitat de parlar amb tu, d'abordar aquesta polèmica, les reaccions que hi ha hagut aquest dia després de la publicació del manifest de la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
Sí, és un manifest que convida, recordem-ho, a actuar de manera violenta sobre alguns establiments turístics o agències immobiliàries. L'escrit descrivia de forma literal com, per exemple, llançar bolles de pintura a locals o fins i tot bloquejar els panys dels Airbnb. Les actuacions ja s'han fet notar, podríem dir d'alguna manera, Xisco.
Així és, Joana, l'assignatura jurídica internacional MD Law Group va denunciar ahir a Arran Mallorca i a la plataforma Menys Turisme, Més Vida per pertinença a grup criminal, coaccions agreujades, provocació als desordres públics i inducció al danys per neutralitzar els efectes dels denominats manuals d'acció directa, difosos públicament a l'illa. Aquesta va ser una de les agències afectades, però des de l'Associació d'Agents de la Propietat Immobiliària tenen constància de més actuacions violentes contra establiments. No sé si vos ha arribat la notícia de que hi ha més immobiliàries o més establiments que han estat vandalitzats. José Miguel.
Sí, sí, sí. Bé, aquesta notícia jo crec que com a societat democràtica l'hauríem de rebutjar. Vaig dirigida a qui vaig dirigida, no? En aquest cas, mos afecta en el sector turístic i a les immobiliaris, i evidentment, com a president del Col·legi de Gent de la Propietat Immobiliària, pues he de traslladar una negativa absoluta en aquest tipus d'actuacions que, com has comentat, pues pot ser inclús banda criminal, banda organitzada, que el que fa és incitar a fer aquest tipus d'actuacions que, per molt que et justifiquin que són, poden ser innocues, de tirar pintura, o això el que genera és moltíssima por en el petit empresari i en els treballadors que estan a les oficines, no? a part de els mals, que no són tan pocs com els que volen transmetre. No? Nosaltres estem totalment rebutjant aquest tipus de manifest, aquest tipus d'incitacions, i espero que la plataforma Menys Turisme pues, rectifiqui aviat, denunciï, i això no... Bueno, i ja veurem que la manifestació que està programada per dia 26 pues, que sigui una manifestació diguem pacífica, com s'espera, però ja s'està veient que el que era fa un any manifestacions, sí, pacífiques, actuacions aïllades contra els immobiliaris, pues s'està agreujant, s'està com a normalitzant.
José Miguel, em permet que l'interrompi, però tenen constància sí. De més agències afectades, perquè des d'altres agents de la propietat immobiliària ens han confirmat que el Manco hi hauria dues més a banda de MD Law Group, per això volíem confirmar amb vostè si és així i quines són.
N'hi ha moltes, eh? Bueno, de fet, bé, n'hi ha un per moltes, no, n'hi ha bastantes. Per exemple, fa un mes, a Santa Maria, varen fer actes a quatre immobiliaris de Santa Maria, i això era algo que estava ben planificat i ben organitzat. I quatre, però n'hi ha bastantes més. Tot això és veritat que ara s'està estudiant, s'està analitzant i s'està mirant pues, si ja fer una actuació comú per aturar això, que no vagi més.
José Miguel Artieda, president dels agents de la propietat immobiliària, gràcies per atendre'ns, que tingui vostè un bon cap de setmana.
A tot volta, gràcies.
Són les 10:32 minuts. Fem una petita aturada, escoltam uns consells i seguim compartint amb vosaltres més propostes.
IB3 Ràdio és Dial.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Són les 10:30. El Tribunal Suprem ha confirmat la primera condemna contra OBB al Finance Espanya per la comercialització de pòlisses d'estalvi d'alt risc conegudes com a United Linked.
Així, en Marta, la resolució dona fermesa a una sentència que declarava nuls diversos contractes perquè els clients no varen rebre informació adequada. Una setmana més parlant del mateix sobre els riscos i les comissions dels productes. Segons Asofin, hi podria haver més de 40.000 afectats de tot Espanya, molts dels quals varen contractar aquests productes pensant que eren plans d'estalvi segurs, quan en realitat podien comportar la pèrdua total o parcial del seu capital invertit.
I com sempre, per entendre què implica aquesta decisió judicial i què poden fer ara els consumidors afectats, saludem la nostra experta en economia, na Cristina Borrallo, d'Asofin i de Futur Legal. Cristina, molt bon dia.
Molt bon
com
dia.
Estàs?
Molt bé.
Tornem una altra vegada en el mateix tema. Quina importància té que el Tribunal Suprem hagi declarat ferma aquesta primera condemna contra aquesta empresa, contra OBT?
Sí, doncs és una sentència que estàvem esperant des de fa temps. S'ha declarat la fermesa de la sentència de l'Audiència Provincial de Madrid de l'any 2024. L'estàvem esperant perquè hi ha més de 40.000 afectats a tot Espanya. A les nostres Illes Balears també tenim moltes de persones afectades perquè OBB va comercialitzar activament, massivament, en els ciutadans de les nostres illes, especialment a l'illa de Mallorca, i per tant era una sentència que esperàvem. Nosaltres ja havíem iniciat el camí de reclamar OBB, nosaltres ja duim moltes de demandes presentades, però amb aquesta sentència tindrem el camí molt més fàcil.
Clar, aquesta decisió supos que obre directament s'aporta a noves reclamacions de més afectats que vagin sortint, perquè estimau que n'hi hagi 40.000, no tots hauran fet aquesta reclamació, o molts fins i tot encara no saben que són afectats, no?
Sí, sí, sí. Hi ha molta de gent que encara no sap que està afectada per aquest producte. En concret, aquí estem parlant del producte vinculat a un fondo que era Forward You. És un fondo que s'ha declarat en quiebra a Luxemburg. I, clar, totes les persones afectades que van a través d'OBB comprar, adquirir aquest producte, han perdut la totalitat de la seva inversió. Hi ha molta de gent que encara no ho sap, no s'ha enterat. Hi ha altres persones que s'estaven esperant arribar a tenir aquesta sentència del Tribunal Suprem. I altres que ja havien iniciat el camí, que no és la veritat, que ja portàvem molt de casos en els jutjats d'aquí de les Balears. Però, bueno, amb aquesta sentència, sincerament, doncs, aquest argument d'OBB de, bueno, encara està la qüestió litigiosa, doncs no. Ja aquesta providència del Tribunal Suprem ho deixa ben clar i, per tant, endavant les persones que encara no hagin reclamat.
Clar, parlam en llenguatge com a molt tècnic, si no ets economista o tens un coneixement d'economia, pot ser molt perdent, però què eren exactament aquests productes i, sobretot, quins aspectes de la comercialització considera el Suprem que no es varen explicar correctament en els clients?
Sí, en aquest cas, UBB, com a empresa mediadora d'assegurances, va vendre aquest producte com una assegurança més, sense cap tipus de risc, amb el capital totalment garantitzat. És a dir, que la persona invertia una prima mensualment, que anava a vegades de quanties petites, 50, 100, 200 euros, no eren quanties enormes mensuals, i la gent anava portant, fent aquestes aportacions per tal de, quan arribés el venciment del contracte, que normalment estava prevista la jubilació de la persona, podrien recuperar doncs, tot l'invertit, més un rendiment molt alt.
Quasi com si fos un fons de pensions en algo assegurança,
similar,
no? Un híbrid similar entre assegurança i fons de pensions.
Algo similar a lo que podria ser un fons de pensions, que passa que realment no és un producte amb aquesta naturalesa, la seva configuració és diferent, és un híbrid, hi ha producte d'inversió darrere, perquè està, com vist en aquest cas del Suprem, està darrere hi ha un fons, que en aquest cas era Forwario, i clar, la persona no sabia que tot el total que invertia ho podria arribar a perdre, que això és el principal risc que no s'advertia, no? I que és el que ha passat justament a tots aquest tram d'afectats. Doncs el Suprem posa llum en aquesta qüestió de la importància a l'hora de comercialitzar, de vendre aquest producte. O UBB que està dient, que mos està contestant a totes les demandes, que ells no tenen res a veure. És el que diuen és que és un producte de Forwario, però clar, la gent no va contractar mai en Forwario, ni a Liberty, ni a Baxa, ni a ningú. Ho venien ells directament, el personal de les oficines d'UBB, no? I la informació que varen donar era essencial. I per una altra banda, també el Suprem posa l'ull damunt les comissions que cobrava UBB. UBB, per aquest tipus de producte, cobrava un 60% de la inversió amb comissions. 60% de lo que la gent invertia eren comissions per a UBB. I durant els primers anys en concret, totes aquestes aportacions que se feien no eren en el fondo, no eren, s'anaven a comissions d'UBB, no? Doncs totes aquestes qüestions ho comenta el Suprem i dona peu a aquí a una allau de reclamacions.
I Cristina, de quin perfil estem parlant d'afectats? Són persones petits estalviadors, per exemple? Són grans estalviadors? O no sé si se refereix en aquest cas a grans fortunes o en aquest altre tipus de perfil, no? Petits estalviadors que volen fer que els seus estalvis tinguin una miqueta de rèdit, no?
Sí.
Quin és el perfil d'aquesta
sí,
gent afectada?
El perfil és aquest petit estalviador que vol doncs, bueno, mensualment destinar dels seus estalvis, de la part disponible dels seus guanys, doncs uns 50, 100 euros, 150, no hem vist casos molt rellevants. Els grans professionals inversors mai de la vida invertirien en un producte així, perquè normalment van assessorats per qualcú i aquí en aquest producte això li diria no, és a dir, seria una línia vermella total. Per tant, parlem de perfil d'inversor petit i no només gent gran, perquè sempre estem acostumats a parlar doncs, de la gent gran més vulnerable, no. En aquest producte, curiosament, també hi ha un tram de persones jove, molt jove, 18-20 anys, curiosament, que comencen a destinar aquestes petites quanties en aquest producte.
I que han pogut arribar a perdre. Ja sé que, evidentment, cada cas és únic, específic, concret, però més o manco, quins estalvis se poden haver perdut en aquest sentit?
Sí, tenim casos de tot tipus, no? De persones pues, que han invertit 2, 3.000, 4.000 euros. Tenim de més grans, de 70, 100.000 euros invertits. I pensam que el producte d'UBB que s'ha qüestionat pel Suprem, que és relacionat amb el Fondo Forwario, aquest ho han perdut tot a dia d'avui. La pèrdua és total, perquè aquest fondo s'ha declarat en quiebra a Luxemburg amb un procediment concursal d'insolvència. Per tant, les persones que tinguin aquest producte a dia d'avui ho han perdut tot. Per
tant, hi ha manera de reclamar quan una d'aquestes companyies, un d'aquest fons, ha fet fallida? Hi ha manera que tu puguis recuperar una mica del patrimoni que has invertit? O senzillament has de denunciar i esperar que un jutge determini si l'empresa intermediària, que en aquest cas és OBB o el Finans Espanya, s'ha de fer responsable?
Aquí tenim dues vies de reclamació. Una seria els drets que tenen els clients de dins el procediment d'insolvència de Forwario, però clar, aquí estimam que realment amb un procediment de quiebra, insolvència internacional on hi ha molt de perjudicats, la possibilitat de que les persones recuperin algo de dins d'aquell procediment judicial que durarà tal vegada 10 o 15 anys, que és el que habitualment dura un procediment concursal d'aquest tipus, la probabilitat de recuperar res és pràcticament nula, no? Per tant, nosaltres estem recondint...
De què depèn aquesta capacitat? Perquè és vera que en altres tipus de sentències sí que s'ha pogut guanyar, els usuaris s'han pogut recuperar el dobbés. Aquí la situació és molt més pessimista. De què depèn?
Sí, aquí, si enfoquem la reclamació contra forguario, procediment d'insolvència, aquí nosaltres estimem que no recuperaran res. No, ho estem dient així de clar. A on s'han de dirigir les demandes? Contra UBB. UBB és mediador, és comercialitzador, és una empresa espanyola, nacional, té seu i encara està activa, que és la que ha comercialitzat aquest producte. La gent no volia aquest producte, la gent anava a UBB i UBB li deia a sa cartera, li oferia una cartera i de dins d'aquella cartera li oferia aquest producte amb molta insistència. Per tant, a qui hem de reclamar és a UBB i aquí sí que estimam que podem recuperar, fer camí judicial i recuperar les inversions de la gent, com és el cas que ha arribat en el Tribunal Suprem i el Suprem mos ha donat la raó.
Si en aquest cas l'empresa intermediària no s'ha declarat també en fallida, que aleshores m'imagino que complicaria tot, perquè una cosa és que te reclami una persona, però si te'n reclamen ja 1.000 o 2.000, haver de fer front en el pagament de tot això, no crec que hi hagi fons d'inversió que pugui recolzar-ho. I clar, que parlaves, te demanaven a Joana per el perfil d'inversor. No és el mateix un lot jove de 8-20 anys que comença a fer les seves primeres inversions, que posa't 100-200 euros cada mes, que ja són doblers, però que tens tota una vida per recuperar-te, que te passi quan te'n tens 60 o 65, que esperes jubilar-te amb un matalàs i tenir una mica de tranquil·litat. Això li han robat de soc arrel a molta de gent, també.
Sí, sí, i el cop és igualment potent, no?, per qualsevol afectat, però és cert, i nosaltres tenim casos molt durs de persones ja bastant majors, que ja estaven a punt de ser jubilació per rescatar el producte, i aquí tenim casos grans de 70-80 mil euros d'aportacions que s'han anat acumulant.
Quin drama.
I que ara arribava el moment de rescatar el producte i ha passat això. Aquestes persones són les que moralment, no?, estan més afectades per aquesta situació i han estat els primers que han volgut reclamar.
Cristina, 40.000 a Espanya, aquí a les Balears moltíssims
són
també.
Són molts, a Espanya són molts, i aquí a les Balears pensàvem que UBB tenia oficines especialment a Palma i també a Manacor i ha comercialitzat molt aquest producte.
Re, parlaves de que sempre mos fixam en aquest perfil de persona major que no entén d'economia, però jo som mitjana edat, ja no puc dir que són jove, però sí que són mitjana edat i també moltes vegades quan vaig al banc necessito qualcú que me tradueixi a el que seria el meu llenguatge una mica més planer per poder entendre què m'estan contant.
Sí, sí, de fet UBB, aquest producte en concret no, però està comercialitzat encara a dia d'avui, està venguent productes similars. Nosaltres fa molt poc mos van arribar un parell de clients demanant-nos, a menys que trobàvem sobre aquest producte, li van dir ni se t'ocorri, perquè estem en ses mateixes, no? Segueixen venguent aquest producte i ja és amb independència de l'edat que tinguis, un tema de cultura financera. Hauríem de saber quatre coses bàsiques per tal de quan anem a un puesto com aquest, pues, que no mos prenguin el pèl.
I la publicitat, perquè és veritat que ara estava mirant la seva plana web, no?, i te venen com ajudar-te a planificar el teu futur financer, que això és una constitució que interessa moltes persones. OBB, o sigui, bbalta.es, aquesta és l'entitat de la qual parlàvem avui, amb més de 40.000 afectats a Espanya. Aquí a les Balears una xifra altíssima. Hem parlat de la manera de reclamar, tot i que és vera que és molt complicada aquesta vegada, gràcies a la intervenció de Cristina Borrallo, des de Asufin i Futuro Legal. Moltíssimes gràcies, com sempre,
gràcies
i a seguir en aquesta lluita.
Gràcies.
Una petita pausa per publicitat. Parlam del temps, de la previsió meteorològica i d'aquesta calorada que està fent i que farà els futurs dies.
IB3 Ràdio és música.
Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
para ti y también para ti. En Eroski te damos el tomate pera granel a 1,79 euros kilo. El salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 10,50 euros kilo. El chuletón ternera balear al corte a 19,95 euros kilo. Y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
Deu i 49 minuts parlant del temps de la meteorologia. Aquí a les Balears continuem immersos en aquesta nova onada de calor excepcional. L'Agència Estatal de Meteorologia manté l'alerta taronja a Mallorca i la groga a Menorca. A Eivissa i també a Formentera, aquí ho compartim a pantalla i veiem com afecta la totalitat de l'illa de Mallorca pràcticament, en temperatures que poden tornar a acostar-se als 40 graus.
Una calorada, no sigui dit. Els models meteorològics assenyalen que la situació es mantindrà al manco fins a mitjan de mes de juliol, fins a aquest mes de juliol a mitjans, que podria acabar sent el més càlid registrat mai a les Illes Balears.
I per entendre millor què passa i, sobretot, què ens espera, ja tenim aquí nosaltres en Albert Dardé, el nostre meteoròleg de Capçalera. Albert, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
Més enllà de calorat, clar.
Sí, el que hem de fer és un exercici de respirar fons, perquè el que ens espera...
Paciència. Ens podem
armar de paciència, perquè és de pinyol vermell, com se sol dir.
Te vaig escoltar dilluns en els 5 dies, avui reincideixen amb aquest missatge, te veig un poc apocalíptic. No sé si perquè la societat ja se prepari i tinguem ventalls, ventiladors, l'aire condicionat a les totes, però la primera pregunta seria una mica obligada. Aquesta onada de calor és realment tot excepcional o ja entraria dins el que podríem considerar un estiu, no sé si normal, perquè la paraula no m'agrada molt, però el que seria un estiu estàndard, sí, ja a casa nostra.
Sí. A veure, Gisco, dilluns passat varen compartir taula i els mapes que hi havia dilluns i els que hi ha ara pràcticament no han canviat res. Mos enfrontam a una situació històrica per dos motius. Primera, per la punta càlida que podem arribar a tenir. Això dependrà de la pols en suspensió, si n'hi ha molta o no. Els 40 graus estan garantits. Ara veurem si a l'interior de Mallorca se poden arribar als 42-43 graus, o puntualment una mica més.
I això en humitat és terrible. I no només és aquí, Albert, perquè els models europeus mostren temperatures d'entre 4 i 10 graus per damunt la mitjana.
Més, més.
Fins i tot més. Sí. Què significa exactament aquesta anomalia i fins a quin punt és preocupant?
Sí, un incit, Joana, serà més aviat seca que no humida, perquè quan ve tanta calor sol ser més seca amb vent del sud. Però l'anomalia que comentaves, efectivament, en aquesta època de l'any, lo normal és tenir a la capa dels 1.500 metres uns 17-18 graus de temperatura. Una dona en 30 per dilluns. Primer factor que he comentat històric, la punta càlida. Segon factor històric, la persistència que tindrà això. És a dir, podran rebassar els 40 graus tant diumenge, dilluns, dimarts, dimecres... És a dir, molts de dies. No serà una cosa que des d'un xisco de cada estiu que solíem fer un o dos dies. Estem parlant ja d'una setmana seguida i això ja romp els esquemes de l'esperable amb un estiu normal. Però ara, a més curt termini, avui baixa una mica la temperatura i demà aquesta baixada se notarà més perquè l'alerta passarà de taronja a groga i de zones on avui està en groga, com es llevant de Mallorca i Menorca, demà no haurà cap avís. És a dir, hi ha un petit respir de cara a demà per a després començar una pujada molt destacable a partir del diumenge i especialment els dilluns i els dimarts.
O sigui que aquesta passa enrere és com qui s'apunta una cursa, només és perquè fa més velocitat.
Sí, i després, ja vos dic, dilluns, dimarts, dimecres i ja veurem si dijous, temperatures totalment desbocadíssimes. Sembla que de cara a divendres qui ve podria baixar i retirar-se una mica aquesta massa d'aire càlid perquè puguem celebrar el teu aniversari, Xisco, perquè no tinguem a la festa tanta calorada.
No fos cosa balears passar sí. desapercebuda aquesta data.
Efectivament, no? No volem que això passi, tot i que no està clar que després la baixada sigui destacable. No, és a dir, no sabem si a partir de dia 21-22 tornarà a pujar o ja se quedarà més continguda.
Per favor, 12 graus més, és una barbaritat.
És una barbaritat.
Jo abans fes la broma, no?, que sempre dèiem aquella dita popular que Santa Margalida l'encén, Sant Bernat la paga, ja no sé si arribarem a Santa Margalida i s'acabarà d'encendre, o com que els forns ja estan ses, no hi haurà més foc per encendre, no sé què em penses. Si
Joana,
arribarem...
no és que només ho encenguessis tu per Sant Joan, és que això ja fa 2 mesos que estan ses, pràcticament. I ara, en el diagrama de ratxes que estàvem mostrant, sabeu perfectament l'anomalia, i ja vos dic, l'únic que mos pot salvar és si entra pols en suspensió. És el que mos pot salvar.
Això mos salvaria, que entrar pols en suspensió.
Mos salvaria de no fer 44 i fer-ne 40-41. Jo això seria el matís, però el que farem els 40 està garantit.
I una cosa, perquè la calor, Marta, també ha afectat en els animals, a la fauna, no?, de la nostra comunitat. El COFIP ha recollit més d'un miler de falsies en poques setmanes. Aquí ho teniu en pantalla. Jo, Alberta, volia demanar que com pot afectar també una onada de calor tan intensa a una espècie com aquesta.
He vist, per cert, que les cries dels ous surten abans perquè noten molta calor i eclosionen abans i cauen del niu. Això també és un altre aspecte que els afecta en aquestes espècies. Han de tenir en compte que els ocells, n'hi ha molts que venen de passada per aquí i si mos canvien les temperatures, mos canvia tot l'esquema migratori. I, per tant, també els efectes d'aquestes aus tan precioses.
I això és habitual o ho han de, diguéssim, li han de donar la culpa a la severitat d'aquest episodi que ens ha tocat viure aquests dies?
La veritat que és que de cada cop és més habitual, això. És a dir, l'esquema està canviant. No ho fa d'un dia per l'altre, però sí que se nota de cada estiu com aquests moviments se van canviant i consolidant-se aquest canvi de tendència.
I per el que respecta a la calor, les altíssimes temperatures, ja ho han dit abans, malauradament se donen les condicions perfectes perquè pugui augmentar el risc d'incendi. De fet, aquí ja és molt alt, però pegam un vot cap a Los Gallardos, Almeria, a conèixer la darrera hora d'aquest incendi, confirmam aquestes 12 víctimes mortals, segons el Servei d'Emergències 1-2 d'Andalusia. És el foc amb més morts registrades a Espanya en aquest segle.
Sí, Marta, algunes de les víctimes han estat localitzades dins els seus vehicles, atrapades per les flames mentre intentaven fugir d'aquesta zona afectada. A més, hi ha 8 persones ferides, 4 de les quals es troben en estat greu. El foc es va declarar ahir a hora baixa al paratge d'Almacaizar i les primeres investigacions apunten en aquesta caiguda d'un cable elèctric sobre la carretera com a origen probable d'aquest incendi. A més, les ràfegues de vent de fins a 70 km per hora han afavorit una propagació molt ràpida de les flames.
Davant l'evolució desfavorable d'aquest incendi, s'ha activat la situació d'emergència i s'ha desplegat un ampli dispositiu. Prop de 150 efectius de la Unitat Militar d'Emergències, la UME, s'incorporen als treballs d'extinció. En aquests s'hi afegeixen més de 150 professionals del dispositiu autonòmic andalús amb bombers forestals, tècnics d'extinció, autobombes i unitats mèdiques i de comandament que centren els esforços a protegir els nuclis urbans més amenaçats. Un dels punts que més preocupa és la barriada del Pinar, al municipi de Bédar, on els bombers treballen intensament per evitar que el foc arribi a les zones habitades.
La situació ha obligat a evacuar aproximadament 1 miler de persones de diverses barriades, Almacaizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena i també el Pinar de Bédar. Moltes han estat reubicades en centres habilitats per l'emergència i per donar suport als afectats i als familiars. La Junta d'Andalusia ha habilitat un telèfon d'assistència psicològica, el 677-904-624.
Sí, a més, les mostres de condol s'han succeït durant tota la matinada, també durant tot el divendres. El president del govern espanyol, per exemple, Pedro Sánchez, ha expressat a X una immensa tristesa i desolació en un missatge que ha volgut compartir en tots els seus seguidors, mentre que el president andalús, Juanma Moreno Bonilla, ha assegurat també tenir l'ànima encollida davant d'una tragèdia que les autoritats ja qualifiquen de sense precedents.
Malauradament, les persones havien mort, Albert, a l'interior dels seus cotxes, perquè es veu que les autoritats varen definir una ruta, però ells varen agafar una ruta alternativa. Molt important seguir primer els consells de les autoritats, però, clar, el lloc en concret s'adonaven les condicions propícies perquè hi hagués un incendi. Afortunadament no hi ha vent a la zona, de moment.
Sí, però aquí juntant dues condicions. L'Espanya més eixuta, més càlida, i li sumam encara, meteorològicament, uns factors d'encara més calor. I un altre factor que volia incidir, i pot passar aquí aquests dies, són els rebentons càlids, que és un descens d'aire molt pronunciat, amb aire molt calent, i això, en casos d'incendi, és un desastre. Per tant, nosaltres aquí l'any passat a les Illes varen tenir molta sort, que va ser una temporada escassa d'incendis. Esperem que un any segueixi així, perquè ara les condicions són extremes, una mínima xispa i provoca el desastre.
Com ha estat el cas d'aquest cable elèctric d'aquest post sí. Que ha caigut, no? I que ha estat la causa d'aquest incendi. Com explicava Albert, ara ens trobam en uns dies de màxim risc, així que, per favor, evitar el foc, evitar les barbacoes, totes aquestes sèrie de consells que sempre repetim, per favor, que ara la gent ho tingui present, perquè el risc és màxim. Albert, que tinguis un molt bon cap de setmana.
Bon cap de setmana i aguantar com puguem les altes temperatures.
Sí, temperatures molt altes, malauradament, i que superaran els 40 graus. Això només és el principi d'un estiu molt, molt calorós. A la ràdio escoltam els companys dels serveis informatius. A la tele fem una petita pausa per publicitat i tornem tot d'una.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia. Baixa un 5,5% el nombre de vols a les Balears aquest cap de setmana. Des d'avui fins diumenge